les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ja em disculpareu el simplista joc de paraules, però farsa és l'adjectiu que em ve al cap quan em penso en el transport públic que tenim al Baix Empordà. La mala planificació, els preus elevats, les inconveniències horàries i una carretera que va de Llofriu a Girona creuant pobles i poblets amb un sol carril per sentit, estret en molts casos i amb un desdoblament promès pel tripartit en l'època del conseller Quim Nadal i que va de Vidreres fins a l'esmentat punt de Llofriu. I punt. Tot això ve a tomb perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha renovat el conveni amb la Sarfa per 4 anys, però en l'oposició de la CUP, de Més i de Guíxols des del carrer. Es queixen de presses i de falta d'informació. I és que els baixempordanesos tenim motius de sobres per queixar-nos de la nostra xarxa de transport per carretera, bàsicament l'única que tenim. Un exemple. Si veniu de Barcelona amb tren i baixeu a Flaçà i arribeu a 3:45 de 12, haureu d'esperar el bus per anar a la Bisbal, Palafrugell o Palamós fins que siguin la 1, fins que faltin 10 minuts per la 1. O si arribeu a 6:45, us haureu d'esperar una raonable mitja hora. Però, ai las, si voleu venir de Barcelona amb l'últim tren. Ho teniu fotut, perquè des de 6:45 de la tarda, el de 6:45, millor dit, és l'últim bus que trobareu. Us haureu de quedar a qualsevol dels 0 hotels que té Flaçà o demanar algú que us reculli. Casos similars podem trobar en la ruta que va de l'Empordà cap a la capital, per no parlar de les línies de connexió entre pobles grans i, sobretot, petits. Per això, quan algú es queixa, amb raó, del volum de cotxes que circulen per la nostra zona, valdria la pena preguntar-se dues coses. Primera, quina és l'alternativa? Perquè està clar que el transport públic... I la segona, de qui és la responsabilitat que això funcioni? No sé si algun dia ho descobrirem del tot o ho podrem solucionar, però em penso que mentre espereu podeu agafar seient el banc que hi ha a l'estació de Flaçà, a veure si mentrestant us passa el bus.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem com cada dia, la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada assolellada i encara amb temperatures baixes. Ens mourem entre els 4 graus negatius i els 12. El Servei Meteorològic de Catalunya segueix amb l'alerta activada per fred aquestes primeres hores del matí i amb l'alerta per onades que poden superar els 2,5 metres. Els propers dies, dimarts i dimecres, uns dies encara força assolellats.
Doncs toca abrigar-se... I més amb una setmana en la que estem a punt d'entrar en un pont d'aquells que, si teniu un dia de festa, podeu agafar-vos, un aqüeducte. En qualsevol cas, comença el relat de l'actualitat del Baix Empordà a través de la ràdio. Toni Selles, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Gràcies, anem amb els titulars.
La torroella en què Dolors Bassa i la resta de consellers en presó preventiva pendents del jutge Juan Llarena. El magistrat del Tribunal Suprem notificarà avui als 8 consellers i als Jordis la seva decisió sobre si els manté a la presó o acorda posar-los en llibertat, tal com han demanat tots els investigats. L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, es mostra confiat a Ràdio Capital que s'aixecarà una presó preventiva que considera absolutament injustificada.
La cuina de l'Empordanet organitza la Botifarra per la Llibertat. Aquest dimarts a Palamós, una vintena de cuiners couran 3.600 botifarres pels assistents que en podran gaudir per 10 euros, beguda inclosa. L'acte, amb diverses actuacions musicals, pretén recaptar diners per la Caixa per la Solidaritat.
Sergi Brull ha estat investit aquest cap de setmana alcalde de Pals. Brull agafa la vara d'alcalde després de la renúncia de Sílvia Munar en compliment del pacte de govern entre Junts per Pals, Esquerra Republicana i el PDeCAT. En la investidura, Brull destaca la tasca de Munar com a alcaldessa i diu que el seu principal objectiu és augmentar l'eficiència de l'administració.
Els Mossos investiguen els dos incendis que hi ha hagut en pocs dies de diferència al càmping Castell Montgrí de l'Estartit i que han afectat diversos habitatges mòbils. Segons ha sabut Ràdio Capital, els dos focs han cremat habitatges de la mateixa companyia, Lifestyle, un operador turístic anglès. Es descarta que l'incendi d'aquest dissabte sigui una represa del foc del dijous perquè s'ha originat en una filera diferent d'habitatges.
S'aprova el nou conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l'empresa de transports Moventis, que gestiona la Sarfa. La CUP, Més i Guíxols des del carrer hi han votat en contra i critica practiquen les presses del govern municipal. Després de 10 mesos de pròrroga, el nou contracte tindrà una vigència de 4 anys. Té un cost de poc més de 100.000 euros l'any entre transport escolar i línia regular.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit gestionarà un pressupost d'1.100.000 euros per l'any 2018. Això representa un augment del 30% dels diners de l'any passat, quan el pressupost rondava els 900.000 euros. L'EMD assumirà noves competències com assegurances, enllumenat públic i gestió de l'escola Bressol Maricel.
Teisa posa en marxa una prova pilot d'un nou sistema de portabicicletes als autobusos interurbans. El bicibús s'experimentarà a la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols-Segaró. Si funciona bé, a la primavera s'implementarà en altres línies regulars d'aquesta companyia.
Segona victòria de l'hoquei Palafrugell a la màxima categoria estatal. Els de Xavi García derroten el Voltregà a domicili 1-2 amb gols de Marc Bruguer i Guillem Ribot. Els blanquinegres ara tenen un balanç de 2 victòries i 8 derrotes en les 10 primeres jornades de l'hoquei Lliga i són tercers per la cua, encara en posicions de descens.
Passen 6 minuts de les 8 del matí i avui entrevistarem en Toni Batxiller, que és el nou president de FECOTUR, l'Associació de Comerciants de Palamós. I comencem el supermatí explicant-vos que avui esperem conèixer la decisió del jutge del Tribunal Suprem sobre si deixen llibertat els consellers empresonats i els Jordis. Aquest cap de setmana s'han realitzat actes per reclamar que se'ls deixi en llibertat. Per exemple, el dissabte, un concert multitudinari a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La crònica és de Dani Cortés.
La periodista de TV3, Mariona Bassa, que és cosina de la consellera Dolors Bassa, va llegir una carta que havia escrit la seva germana.
Ens l'imaginem dalt de l'estudi de casa, llegint o esmorzant amb amics, de cap de setmana amb la colla, passejant per l'Estartit o caminant a la vora del Ter. Però el que imaginem amb més força és l'abraçada enorme que ens farà quan vegi que l'estem esperant a la porta del Calameco, desitjant que mai més es repeteixi un malson com aquest. Dolors, t'estimem i et volem a casa, com a tots.
I mentrestant, ahir mateix... Diables de tot Catalunya van fer un acte a Torroella per demanar l'alliberament dels Jordis i els consellers. Abans de l'encesa, es va fer la lectura d'un manifest en rebuig a l'aplicació de l'article 155 i els Diables van formar un llaç groc. I mentrestant, el divendres, vam entrevistar en aquest mateix programa l'advocat de Carles Puigdemont i els consellers del PDeCAT, Jaume Alonso Cuevillas, Eugènia Güell.
Alonso Cuevillas va dir a l'entrevista del Supermatí que confia en que els consellers presos puguin sortir de la presó, ja que considera que és absolutament injustificada i decretada sense actitud crítica. També va dir que confia en el magistrat instructor del Tribunal Suprem, que va dir que era un gran magistrat i que era probable que es decretés la llibertat, però potser amb fiança. Si es donés aquest cas, va dir que fins on ell sabia, estarien preparats per pagar-les sempre i quan no fossin desorbitades.
A veure, la presó és una situació duríssima, i més quan és una presó tan injusta com aquesta. La presó només s'ha de decretar en circumstàncies molt excepcionals, si hi ha risc de fuga, de destrucció de proves, de reiteració delictiva. Cap d'aquestes circumstàncies no es donava i, per tant, no es tindria que haver decretat mai aquesta presó. Per tant, l'escarceració des d'aquest punt de vista, jo crec que és obligada, diguin el que diguin sobre el 155 o sobre el que sigui. No s'ha de mantenir una presó provisional que és absolutament injusta.
També va dir que té una relació especial amb la torroellenca Dolors Bassa i que només hi va parlar l'endemà de l'empresonament, però que sí que té contacte amb el seu advocat i espera poder celebrar la seva llibertat aviat.
I a tomb de tota aquesta història relacionada primer amb el referèndum, després amb la proclamació de la independència i després amb l'encarcerament dels consellers i més tard amb aquesta convocatòria d'eleccions pel 21 de desembre... I encara si anem a un graó més amunt amb la pràctica prohibició de tot allò que tingui a veure amb el món independentista per part de la Junta Electoral Central, de tot això va el comentari d'avui que ens aporta l'advocat bisbalenc Marc Traiter.
No escoltis aquest article. Està prohibit. Fer-ho pot ser il·legal. Aquest advertiment és l'últim. Si continues escoltant, serà assumint totes les conseqüències i responsabilitats que se'n poden derivar. Continues escoltant? Que no estàs advertit? prohibir és inútil? Confesso que en els moments de més llibertinatge i diversió amb les meves filles estableixo una única norma: prohibit prohibir. Però fins i tot les meves filles saben que la prohibició de prohibir és insostenible. Calen normes. Algunes són molt definides, d'altres són un mer costum o repetició. De forma natural ens movem des de la infantesa en un entorn de normes i prohibicions. Un entorn complex que ha fet que, tot i la claretat que aquest article no s'ha d'escoltar, l'estiguis escoltant. La transgressió de la norma, d'alguna manera, té un atractiu especial. De la mateixa manera que el noi més popular de primària o de l'institut sol ser el més brètol. Però també és cert que a molts transgredir una norma ens incomoda o angoixa. Ens crea inseguretat per les conseqüències que poden sorgir. Potser per això no tothom és un brètol. Com sempre, la realitat és complexa i amb un munt de tonalitats de gris. D'aquí la següent reflexió, la qual m'agradaria compartir amb els que han sol·licitat a la Junta Electoral Central que els membres de les meses electorals del proper 21 de desembre no puguin lluir un llaç groc en suport dels consellers presos i dels dos Jordis. La reflexió és la següent. El fet que la Junta Electoral hagi prohibit el llaç groc estimula o inhibeix el seu ús? És possible que l'ús de la justícia se't giri en contra fins i tot quan et dona la raó? A vegades hi ha jugadors que demanen tan sovint a l'àrbitre que piti falta que es fan pesats i tot. Gràcies per escoltar l'article, ni que tan sols sigui perquè estava prohibit.
Doncs aquest article, sempre que el vulgueu recuperar, tot i la seva autoprohibició, podeu fer-ho sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no deixem encara el terreny o l'assumpte relacionat amb tot el que té a veure amb el procés i les seves derivades. Perquè amb l'objectiu de recaptar diners per fer front a les possibles sancions imposades als dirigents catalans, la cuina de l'Empordanet organitza la Botifarra, la Botifarra per la Llibertat. Serà demà dimarts, Dani.
Serà a la nau dels 50 metres de Palamós i començarà a les 8 del vespre. Durant l'acte, una vintena de cuiners couran 3.600 botifarres que els assistents podran gaudir amb una beguda per 10 euros. L'acte estarà amenitzat per grups com The Covers Band o Els Cremats i Joan Lluís Bozzo, director de la companyia de teatre de Goll de Gom, llegirà un manifest. Amb aquest acte recolzat per Òmnium Baix Empordà i per l'ANC de Palamós, la cuina de l'Empordanet dona suport als empresonats i espera poder donar una injecció econòmica a la Caixa per la Solidaritat.
D'aquí dos minuts serà un quart de nou, ara tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim al Supermatí d'avui.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Sergi Brull ha estat investit alcalde de Pals. Brull substitueix a Sílvia Munar en el compliment del pacte de govern entre Junts per Pals, Esquerra i el PDeCAT, David Parreño.
Munar manté la carpeta de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació, mentre que Sergi Brull, a banda de l'alcaldia, assumeix Governació i seguirà encapçalant les regidories de Serveis, Medi Ambient i Agricultura. En el seu discurs d'investidura, Sergi Brull ha destacat la sensibilitat, rigor, proximitat i transparència de Munar al capdavant de l'Ajuntament de Pals, a qui també li ha estès la mà a seguir treballant plegats. En aquest sentit, Brull marca com a objectiu prioritari augmentar l'eficiència i eficàcia de l'administració.
El nou alcalde, Sergi Brull, és enginyer forestal i màster en gestió de recursos ambientals i ordenació del territori. Ha estat tècnic de medi ambient de l'Ajuntament fins que va ser escollit regidor ara tot just fa 2 anys.
Com a responsable de l'àrea de medi ambient ha estat una de les veus crítiques amb el transvasament del riu Ter, i així ho ha dit a Ràdio Capital. Però també ha hagut de defensar l'Ajuntament de polèmiques com la tala d'arbres de la zona de Rodors.
Doncs demà parlarem amb en Sergi Brull. Avui no està possible perquè tenia assumptes personals per atendre. Demà mateix parlarem amb el nou alcalde del poble que ens ha vist néixer. 8:45 a.m. I és una de les notícies de successos d'aquest cap de setmana. El càmping Castell de Montgrí de l'Estartit ha tornat a patir un incendi aquest vespre de dissabte. El foc ha cremat 15 mobile homes, segons han explicat a Ràdio Capital les fonts de la mateixa empresa. A més, aquest foc ha afectat la façana de 2 altres habitatges. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts després de les 7 del vespre i van desplaçar-hi, atenció, 7 dotacions de Nicortés.
El foc ha fet explotar 4 ampolles de gas propà i ha cremat 20 arbres del voltant de les cases. Aquestes mobile homes són d'uns 34 metres quadrats i estan constituïdes de diferents materials: fibra, metall i fusta. El passat dijous a la nit es van cremar 3 bungalows i altres 2 van quedar afectats en el mateix càmping de l'Estartit. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, els 2 focs han cremat habitatges de la mateixa companyia. Es diu Lifestyle i és un operador turístic anglès. Es descarta que l'incendi d'aquest dissabte sigui una represa del foc del dijous perquè s'ha originat en una filera diferent d'habitatges. El propietari del càmping, Jordi Sargatal, s'ha mostrat sorprès per aquest segon incendi.
Una cosa realment extraordinària que amb 40 anys d'història del càmping no havíem tingut algun incident en algun mobile home a l'estiu, d'algú que es deixa una barbacoa o una paella en el foc, però a l'hivern, amb el càmping tancat, el càmping tanca a final de setembre, no havia passat mai, pot ser un cortocircuit el de dijous passats, però que al cap de 2 dies avui torni a això és una cosa realment molt estranya.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ja estan investigant el cas.
I aquesta nit hi ha hagut un altre incendi, però la ràpida actuació dels bombers l'ha aconseguit apagar en qüestió de minuts. Amb 2 camions, els bombers han apagat un incendi a tocar del Mas Ponset, a Romanyà de la Selva. Els bombers han rebut l'avís a les 9 del vespre i en mitja hora han controlat aquest incendi. El foc ha sigut a l'entrada de les Gavarres, però només ha arribat a cremar 60 metres quadrats. La policia local de Santa Cristina ha tallat les vies de la zona, com la carretera d'accés al Puig d'Arques. Des de l'ADF a Gavarres Marítima i han desplaçat un coordinador. I ara fa un moment parlàvem d'aquest incendi a l'Estartit i allà mateix tornem. Perquè l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit gestionarà un pressupost d'1.100.000 euros per l'any 2018. Això representa un augment del 30% dels diners de l'any passat, quan el pressupost rondava els 900.000, David.
L'EMD va assumint competències a mesura que acaben els concursos que tramitava l'Ajuntament. Aquest 2018 ja assumirà les assegurances, l'enllumenat públic i la gestió de l'escola Bressol Mar i Cel. Ho explica el seu president, Genís Dalmau.
A mesura que van acabant concursos o temes doncs, que tramitava l'Ajuntament i competència de l'EMD, doncs ja ho va licitant l'EMD. Com, per exemple, aquest 2017, doncs, l'EMD ja ha fet el concurs de la zona blava o el concurs del carrilet.
També augmenten els fons propis, principalment per la zona blava, els guals i la gestió de patrimoni. En aquest sentit, a partir d'aquest gener, serà l'organisme Xaloc de la Diputació i no l'Ajuntament qui es farà càrrec dels ingressos que són competència de l'EMD.
I en el capítol d'inversions d'aquesta entitat municipal descentralitzada s'inclouen partides per instal·lar aire condicionat a l'escola Bressol, instal·lar jocs infantils al passeig o reparar un local per entitats.
La gran part d'inversions de l'Estartit, però, són cobertes per l'Ajuntament. Destaquen els 390.000 euros pel darrer any del Life Platera i els 150.000 per la segona fase de l'Espai Medes i uns altres 150.000 per la nova biblioteca de l'Estartit, que se situarà ara al primer pis de l'edifici on ja hi ha l'escola Bressol.
8:19 a.m. I en fèiem referència a la portada. El nou conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l'empresa de transports Moventis, que gestiona la Sarfa, s'ha aprovat aquest divendres. Tot i això, els partits polítics de la CUP, Més i Guíxols des del carrer hi han votat en contra, Gerard Escaig.
El nou contracte s'aprova amb una vigència de 4 anys, després que estigués 10 mesos en pròrroga. Des del grup polític de Guíxols des del carrer critiquen que tot s'hagi fet de pressa i sense presentar documentació clau. El regidor del partit, Jordi Lloberes, destaca que no s'han donat dades del servei de transport de la Sarfa.
No hi havia cap estudi d'ús sobre el transport públic i quanta gent el agafava i no el agafava. Tampoc hi havia indicadors de qualitat. Hi ha mancances en el tema de les freqüències. Se'ns diu que això val 103.000 euros perquè la Sarfa fa 126.000 quilòmetres cada any en aquest servei local. Són molts quilòmetres. Preguntem si hi ha algun estudi auditat i se'ns diu que no.
Aquest conveni, que s'acaba d'aprovar per la via d'urgència, té un cost de 103.000 euros per any. Segons s'ha informat, 20.000 euros anuals estan destinats al transport escolar i els altres 82.000 estan destinats al servei de transport entre Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina d'Aro. El partit polític de Guíxols des del carrer va demanar fer un debat sobre la concessió del transport, però denuncien que l'Ajuntament no l'ha portat a terme.
I no deixem de parlar de transport públic, perquè els usuaris de la línia entre Girona, Sant Feliu de Guíxols i S'Agaró de la Teissa són els primers que poden provar el Bicibus, el primer sistema porta-bicicletes incorporat als autobusos interurbans de transport públic. La companyia posa en marxa aquest servei com a prova pilot amb l'objectiu d'implementar-lo en els busos interurbans la primavera del 2018. També s'ha implicat el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Girona, Toni Selles.
Amb la prova pilot a la línia Girona, Sant Feliu de Guíxols, S'Agaró, Teissa vol tastar si el sistema funciona bé, si és prou operatiu i si el protocol d'ús és l'adient. Per això compta amb la col·laboració de la Diputació a través del Consorci de les Vies Verdes, que fomentarà entre els usuaris que viatgin amb Teissa i posin a prova aquest mètode de porta-bicicletes. D'entrada, la companyia de transports ha instal·lat el Bicibus en 4 vehicles. Tècnicament, està basat en un porta-bicicletes estàndard dels ja existents per a turismes i autocaravanes, que adhereix a la bola de remolc un accessori homologat amb capacitat per a 4 bicicletes. Des de 2015, segons la normativa de la Generalitat, les bicicletes poden ser transportades als serveis públics regulars de forma gratuïta. Els límits són una per client i un màxim de 5 en total, ubicades a la bodega i sempre en funció de l'espai disponible. Amb el Bicibus s'ofereix un espai per a la bicicleta sense que depengui de l'espai sobrer a la bodega. Aquesta novetat s'emmarca en la col·laboració entre Teissa i el Consorci de les Vies Verdes per incentivar la intermodalitat entre bicicleta i autobús i vincular-la també a activitats d'oci i turisme.
És un quart i mig de 9 del matí. I saltem a Begur i saltem al Nadal. Doncs aquest era el moment en el que s'encenien les llums de Nadal a Begur i ho feien des de la plaça de la Vila, de la mà de l'alcalde Joan Loureiro. Encesa de llums que va venir també precedida d'una explicació de les principals activitats de Nadal que es faran al poble, entre les que s'hi compten un pessebre vivent i gegants, que en són les principals novetats. La crònica és de Marc Clapés.
El pessebre vivent, amb una representació teatralitzada, és una iniciativa del grup teatral local Les Mutis, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. En aquesta primera edició, el grup de teatre ha previst fer dues representacions els dies 23 i 30 de desembre, entre les 6 i les 9 del vespre. El punt de trobada serà la plaça de la Vila, per després anar a veure el pessebre ubicat al llarg del carrer de Sant Pere. Les entrades, amb un preu de 5 euros, es poden adquirir de manera anticipada a l'oficina de turisme o el mateix dia a la Guingueta. Al mateix temps, l'Associació de Comerç i Turisme de Begur organitza una fira Playmobil. Aquesta es farà del 7 al 10 de desembre al Casino Cultural. L'entitat de comerciants ha programat pel dissabte 16 un tren infantil tripulat pel centre del poble. A més, l'Ajuntament instal·larà el dissabte 16 un parc d'skate a la plaça Forgues. Dins de les activitats programades, no es poden oblidar, com cada any, les adreçades a la Marató de TV3, amb la implicació de diverses associacions locals.
I també per aquestes dates, el veler Astral de la ONG Proactiva Open Arms, que va protagonitzar un documental de Jordi Évole per la seva tasca de salvament, es podrà visitar a Palamós, Julià Álvarez.
Ports de la Generalitat col·labora amb l'ONG Proactiva Open Arms amb l'objectiu de sensibilitzar els ciutadans de la situació d'emergència humanitària que s'està vivint al Mediterrani central, on milers de persones intenten creuar el mar per fugir de conflictes bèl·lics, persecució i pobresa. El dilluns 4 de desembre, Estral arriba a Palamós. A partir d'aquest dia es duran a terme activitats a terra organitzades per Proactiva Open Arms, com la visita del vaixell, xerrades, projecció de vídeos de l'activitat de l'ONG i tallers adreçats principalment a alumnes de primària i secundària per conèixer la seva acció a la Mediterrània. Aquestes seccions es faran al matí, de 10 a 1, i a la tarda, de 4 i mitja a 8. Cada sessió durarà una hora i tindrà capacitat per 100 alumnes. L'Astral es podrà visitar al port palamosí fins al dissabte 9 de desembre. La seva pròxima parada serà Roses el dilluns 11. El veler acabarà allà el seu trajecte d'aturada pels 8 ports catalans. La travessia busca promoure la participació ciutadana i l'educació basada en el diàleg, la convivència i la justícia, per fomentar valors com la integració o la solidaritat.
D'aquí 5 minuts seran 8:45 del matí, de seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem en Toni Batxiller, que és el nou president de la FECOTUR, que és l'entitat que aplega els comerciants de Palamós. Senyor Batxiller, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, d'entrada, felicitats per aquest nomenament, per entrar, diguem-ne, a presidir l'eix comercial del poble.
Moltes gràcies.
Escolti, vostè ha començat, diguem-ne, el mandat i ja ha explicat, ho va fer en una entrevista a Ràdio Palamós, que es proposa canviar la mentalitat del comerç palamosí. Quina és la mentalitat actual i què és el que s'ha de canviar?
Bé, a veure, jo tenia clar que quan assumeixes un càrrec que has de deixar els punts que vols treballar en el teu mandat d'una forma clara, no? I el que jo volia atacar de ben inici és la mentalitat pessimista, no? Creiem que en els temps que vivim la mentalitat ha de canviar, estan passant moltes coses i molt ràpides, i en aquest sentit el comerç té molts deures a fer, no? I si volem transformar-los, evidentment ho hem de fer amb optimisme, no? Si ho fem amb un cert pessimisme, el fracàs el tenim gairebé assegurat, no? I en aquest sentit la meva aportació és que tenim de fer aquest canvi, tenim de fer aquesta transformació, perquè tenim grans agents com són el tema digital i el tema online que ens motiva a fer aquesta transformació, però si no ho fem amb un cert optimisme, estem morts, estem capats, no? Uh-huh. En aquest sentit ho vull fer amb optimisme.
És a dir, aquesta transformació no s'ha de fer amb resignació, de dir, és que si no ho fem morirem, sinó que s'ha de fer motivat amb ganes, amb intenció de competir-hi, eh?
Sí, és que no hi ha una altra manera de fer. En aquest sentit, o ens resignem en el sentit de buscar culpables, i podem trobar culpables en tots els àmbits, o ho fem amb posats en una visió clara en treballar i en buscar elements diferenciadors que ens fagin fugir de l'àmbit competitiu amb aquests grans monstres, no?
Escolti, ara fa un parell de setmanes, el divendres, fa dos divendres, millor dit, era el famós Black Friday. Sí. Això que als Estats Units, a les grans superfícies, ja fa més de 50 anys que es fa, d'uns anys cap aquí, s'ha mundialitzat gràcies, o per culpa, diguem, vaja, segons el prisma amb el que es miri, gràcies a la aportació que fan els comerços electrònics i especialment Amazon. Això que a Amazon li surt molt a compte, perquè a més li serveix per reduir estocs, pregunto, i en aquest mateix programa en parlàvem el mateix Black Friday, pregunto, això és una oportunitat o és un problema per al comerç de proximitat que no té tant d'estocatge i que veu com ha d'acabar reduint els seus marges?
Bueno, nosaltres parlem amb els nostres comerciants, el que ho sap interpretar-ho i el que ho veu des del prisma d'oportunitat, per ell és una oportunitat i n'estan contents. Al final és un forestoc, estem parlant d'un mes que normalment és un mes que és la prèvia, és l'antesala a el que és les compres de Nadal. Uh-huh. i permet que el client s'avanci i faci una compra. És un producte que neix als Estats Units, no és un producte nostre, però el que s'hi sap agafar i no hi va, no hi va en contra, doncs n'ha tret una oportunitat. Nosaltres l'altre dia aguantava aquest divendres que vam fer l'encesa de llums a Palamós, ho vaig aprofitar per comentar-ho amb diferents comerços, i la veritat és que molta gent va treballar, i en aquest sentit tenim una bona rebuda, i hi ha gent que no, hi ha gent que en renega i no interpreta que ha de ser una oportunitat, no?
Senyor batxiller, una altra qüestió, a veure si em sé explicar, al llarg de totes les entrevistes que hem fet, especialment amb regidors de promoció econòmica, hem parlat recentment amb el de Torroella, per exemple, o el de Platja d'Aro, sobre el comerç, diguem-ne, local o de proximitat, tots acaben dient el mateix: nosaltres hem de potenciar la qualitat del producte que nosaltres venem. El que passa que aquesta qualitat, i suposo que estarà d'acord amb mi, tant la podem trobar en una botiga de barri com la podem trobar també avui en dia a qualsevol pàgina web. Pregunto, no valdria més la pena potenciar el missatge de la necessitat de consumir, de la necessitat de comprar en comerç local, per una qüestió pròpia de subsistència i per una qüestió gairebé de militància?
És cert. Altres poblacions ho han fet així. L'altre dia vaig estar també amb el president de comerç de Vic, i poblacions com Vic o, per exemple, Olot, treballen molt aquest aspecte, no? Aquest aspecte de més patriòtic, de dir, escolta'm, el poble on vivim, bé que en som ciutadans, i en aquest sentit tenim de tenir una consciència de que l'economia rutlla en base que nosaltres hi participem, no? De fet, nosaltres assumim els càrrecs que assumim, que són no lucratius en les associacions, i som empresaris, sempre pensant en el bé comú, no? I el ciutadà tindria de pensar així, tindria de pensar, escolta'm, els diners que jo utilitzo per tal de comprar coses es repercuteixen en que la gent té salaris, en què la gent viu d'això, i després la roda continua, no? I això ha estat entès sempre en el bé de la humanitat, no? La globalització fa mal entendre això, no? I s'entén que tot és global, i al final no tot és global. En aquest sentit, crec que és una bona pedagogia.
El sentiment de pertinença no és global.
Clar, evidentment, vull dir que hi ha un àmbit local on queda tot a casa, i això és important, però no sols és això, perquè al final el consumidor vol rebre un producte i vol rebre un servei, i on realment podem ser més forts nosaltres en el comerç de proximitat és en el servei, i hem de treballar molt al servei.
Clar.
En aquest sentit és el valor diferencial que no t'ofereix Amazon, i que tu amb el servei pots lluitar en contra d'aquestes praxis, perquè és la gran diferenciació. Mentre una botiga al final pots provar, tens un postventa molt interessant, cosa que a Amazon el postventa tots el sabem, quan alguna cosa funciona has de tornar un paquetar, la caixa no saps on és, has d'imprimir el paper, has de fer vindre aquella persona, perds un acting de compra que es transforma en 5 o 6 dies. Aquesta rapidesa immediata que has tingut en l'inici la perds amb el postventa, cosa que en una botiga de proximitat aquest postventa, si el saps gestionar, pot ser un avantatge competitiu. En aquest sentit, tenim de saber què ens ofereix Amazon, què ens ofereix el e-commerce, i realment veure quin és el nostre encaix, perquè n'hi ha d'encaix.
Fecotur potenciarà la targeta de fidelització Card Costa Brava en col·laboració amb les associacions de comerciants de Castella, Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni. Quin valor aporta aquesta targeta?
Bueno, jo quan vaig entrar a la Junta, ara fa uns 6 mesos que vaig entrar a la Junta, jo soc soci de Fecotur també, amb els meus restaurants, i considerava, quan a mi em van explicar la targeta, ho considerava de que era un valor importantíssim. Tindre l'oportunitat d'un empresari de tindre una targeta de fidelització costa molts diners. O sigui, tota la infraestructura que has de tenir per tindre una promoció, i a més tindre tot l'element tecnològic per tal de tenir una targeta de fidelització, costa molts duros. En aquest sentit, creiem que Fecotur té l'oportunitat tant d'entregar tota aquesta infraestructura al seu associat i que l'associat en pugui fer ús. En aquest sentit, tenim exemples com Vic, que està funcionant moltíssim, i ara, en aquest sentit, ja l'estan municipalitzant, la targeta, del gran ús que n'estan utilitzant, no? Crec que Palamós, Platja d'Aro, Sant Antoni i Calonge han d'entendre que aquesta targeta ens ha de proporcionar una fidelització, i el que parlàvem, no? Si volem ser diferents, hem d'utilitzar eines diferents. I en aquest sentit, aquesta targeta de fidelització pot anar molt bé per tal que el client sàpiga que en tots els establiments pot tindre descomptes i pot utilitzar-la per tal de que la seva experiència de compra sigui més favorable.
Escolti, el client obté descomptes i avantatges per utilitzar aquesta targeta. Els empresaris, quin ús en fan de la informació que genera aquesta utilització de la targeta, si és que se'n fa ús d'aquesta informació?
Bueno, la informació és privada i, a més, la informació única i exclusivament va a càrrec de l'empresari del negoci. Uh-huh. No hi ha un creuament de dades entre negocis, i el crèdit que tu generes de cada un dels teus negocis únic i exclusivament és per aquell negoci.
Li preguntava perquè un dels valors que té el comerç electrònic és precisament l'anàlisi i l'utilització de les dades de consum de la gent per prescriure productes, continguts, materials que saben que poden ser d'interès del comprador, del client, en base a la utilització prèvia que s'ha fet. És a dir, si algú de Palamós va sovint a comprar sabates a Platja d'Aro i sabem que es gasta 30 euros i sabem que hi va tres vegades al mes, si aquesta informació es pot utilitzar, probablement després es pugui utilitzar perquè aquesta persona estigui més informada i tingui un accés més personalitzat a la informació, diguem-ne, de producte. Per això li preguntava, eh?
Sí, a veure, aquest és l'objectiu. Primer, el que hem de fer és que extendre l'ús de la targeta i que moltíssima gent la tingui, i després aquesta serà la gran informació que tindrà l'associació per tal de que els seus associats se'n puguin beneficiar. Això és el Big Data, no? Al final, el que nosaltres volem aconseguir, cert és que la targeta s'utilitzi, si no s'utilitzi aquesta informació no té valor, i que sigui una utilització que ens permeti treure dades i fer-les extensibles, no? Nosaltres ara el que estem buscant és que tot soci ja tingui la targeta. El que estem fent és que ja tot soci nou ja l'implementem la targeta, i l'èxit és que durant aquest any 2018 tots els socis de Fecotur ja tinguin la targeta. També ens interessa molt aquest associat que és d'ús quasi diari, recurrent, la panaderia, el restaurant, tingui la targeta, perquè aquests són els que realment en fan ús, i la gent hi veu un rendiment directe, no? En aquest sentit, en breu veurem ja restaurants que utilitzen la targeta, i en aquest sentit estem buscant aquest tipus d'associat que ens permeti fer una difusió molt més àmplia.
Uh-huh. Senyor batxiller, encara una última qüestió. El tancament del cinema Arinco és un cop al comerç o és un cop a la moral del comerç?
Jo crec que és un canvi. Com molts, en podríem parlar de molts, eh? La gent es sorprèn d'aquests canvis, però els veiem en altres poblacions i en ciutats, i es produeixen tant en cinemes com en altres sectors. Vull dir, també parlava l'altre dia, no?, les llibreries, no? Hi ha el llibre electrònic, i ahir va sortir una notícia en que en els pròxims anys el llibre en paper, la lectura, es transformarà absolutament tot en digital.
Sí,
no?
Bé, el llibre en paper ja fa gairebé entre 15 i 18 anys que el llibre en paper el van matant cada vegada, i la realitat és que el llibre digital a l'estat espanyol té una quota de mercat inferior al 5%. Vull dir que el llibre, precisament el llibre, és un exemple una mica curiós.
Extrem, bueno, és l'extrem, podríem dir, però veiem que en altres sectors, i en el tema de l'oci, i això també ve dels Estats Units, en aquest sentit, l'oci es concentra en centres comercials. I quan s'entén centre comercial, vull que s'entengui la paraula, no vull dir que l'eix comercial es tingui de traslladar, perquè se m'ha mal interpretat possiblement aquesta setmana. Crec que l'eix comercial de Palamós ha de ser el que és, i a més és el que ens fa diferents, que puguis anar passejant pels seus carrers i que puguis anar trobant les seves diferents, els seus diferents comerços, sinó, però sí que proposaré, i treballarem perquè això sigui així, una àrea on es pugui aglutinar tant cinemes com el tema infantil, el tractament infantil, perquè Palamós també ha quedat desnutrit d'aquest element, per tal d'aglutinar-ho tot en un espai on puguem tenir tant oci en cinema i oci infantil junt.
Sembla surrealista, no?, que en una zona com la nostra, on Palamós però també Palafrugell i també Torroella, per citar-ne alguns, tenen nuclis, són pobles amb el centre molt, vull dir, són pobles bonics, antics, més o menys cuidats, i sembla mentida que al final la tria de molta gent sigui anar a un centre comercial, diguem-ne, de nova creació, tancat, amb una arquitectura que té cap tipus de valor. Sembla contradictori, no, això?
Bueno, hi ha tantes coses contradictòries, la història ens ho escriu, no? En aquest sentit, nosaltres hem de saber llegir les noves generacions cap on tendeixen, no? No jutjar-les, sinó llegir-les, no? Jo crec que al final s'han de fer lectures on el canvi es produeix, no? I en aquest sentit la tendència va en aquesta línia. Girona ha passat amb l'espai gironès, Girona centre encara en té, però tenia una riquesa d'oci important.
Clar.
i Girona s'està transformant en que la gent va en l'espai gironès a consumir aquest tipus d'oci, restauració, oci, fins i tot botigues, no? Crec que Palamós no ha de desdibuixar el que té, però si ha de ser intel·ligent i oferir en aquest centre el que no té ja, no transformar-ho, sinó el que ja no té ja. En aquest sentit, no podrem moure la platja, Girona no en té de platja, nosaltres sí que el tenim, no podem moure certs elements que no volem moure, però sí que si som intel·ligents i podem aglutinar coses que ja no tenim i que ja hem anat perdent, i que serà molt difícil de recuperar, crec que amb intel·ligència, si ho fem bé, podem tenir alguna cosa que un poble es mereix, no? Que els seus nens puguin anar a jugar en una zona i que no podem disfrutar del cinema i que no tinguem d'agafar el cotxe i anar-nos a la platja d'Aro o anar-nos a Girona, no? En aquest sentit ha canviat, però la tendència ha canviat en molts aspectes, eh? Anem a comprar mobles i ara anem a comprar mobles al mig del poble i ara ens anem a Ikea, no? I agafem el cotxe i fotem 100 quilòmetres i estem contents en comprar una taula que ens ha costat 20 euros més barata o 30 euros més barata
i que probablement els veïns de dalt, de baix, de dreta a esquerra tinguin la mateixa taula.
Evidentment, i ens hem gastat potser 50 euros en gasolina i en peatges, no? Vull dir, jo crec que la gent fa gent, la tendència és que la gent vol anar a centres on hi hagi gent, ens anem a la Roca Village, ens anem a la Ikea, ens anem a diferents espais on s'aglutina moltíssima gent, i això ens agrada, això ens fa sentir com vius, no? I això s'ha d'estudiar, això s'ha d'analitzar, i els pobles tindran d'oferir aquest producte, perquè és que si no, la gent marxa i se'n va a consumir aquest producte en un altre lloc, no?
Senyor Toni Batxiller, nou president de FECOTUR, gràcies per atendre'ns i, escolti, sort i encerts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. La iniciativa Visit Empordanet ha quedat finalista en els Guardons de Turisme de Catalunya entregant-se en el marc del Fòrum Internacional de Turisme. Amb aquests premis, la Generalitat reconeix cada any la feina del sector turístic, David.
Visit Empordanet ha quedat finalista en la categoria d'innovació en accions promocionals i comercialització. Carme Rubió és la subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial.
Com aquestes accions han servit per dinamitzar un territori o una experiència turística, en aquest cas ha estat doncs, la valoració positiva, molt positiva, doncs, de com pots posar en valor les experiències i el territori. Ha sigut aquesta visió conjunta.
Visit Empordanet és el paraigües pel qual pengen un seguit d'actuacions per promocionar el turisme i el comerç de la nostra comarca. Agrupa els municipis de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, Corçà i Ullastret. Tots ells han produït un catàleg d'empreses artesanes i promouen la campanya Escapada Empordà, que proposa diverses visites guiades.
I satisfacció per la primera gala solidària contra la leucèmia que ha tingut lloc aquest diumenge a Palamós. 500 persones han assistit en aquest acte a la nau dels 50 metres en benefici per la Fundació Josep Carreras i l'associació AFANOC de nens amb càncer. Cristina Chamaní va decidir organitzar l'acte arran del cas de la seva neboda.
Tot va començar quan la meva neboda Iria li van detectar leucèmia, ara farà 5 anys i mig, i farà 2 mesos que ens van comunicar pues, que la Iria està curada, que no queden rastres de la leucèmia que patia. Jo, com que fa anys enrere, quan li van diagnosticar la malaltia a la meva neboda, sempre li vaig dir que, bueno, i li vaig prometre que faria alguna cosa per la Fundació Josep Carreras i la Casa del Xucris, pues, ha arribat el moment de fer-ho.
S'hi han pogut veure desfilades de moda, animacions musicals i diferents actuacions de dansa. També hi ha hagut tallers infantils i s'hi han venut productes solidaris. I un minut per 3:15. Un parell de punts de l'actualitat esportiva en futbol. A Palamós cau a casa contra el Prat per 0-2 en la penúltima jornada de la primera volta de la Lliga. Malgrat la derrota, segueix fora del descens, però se'n situa només 2 punts, Pedro Ruiz.
El Palamós va claudicar ahir a casa contra el Prat per 0-2. Els palamosins van ser clarament superats pel rival i no van tenir opcions en cap moment del partit. La derrota manté el Degà a 2 punts de la zona del descens. El maig ha començat amb un Prat que es mostrava còmode al terreny de joc i la nul·litat ofensiva dels groc i blaus. Malgrat que l'equip visitant s'acostava perillosament a la porteria defensada per Quintanes, cap dels xuts resultava ser una ocasió clara. No ha estat fins al minut 28 quan, en un rebuig, Alberto Padilla anotava el 0-1 a favor del Prat. A l'inici de la segona part, al minut 49, Pau Darba marcava el gol definitiu pels contrincants dels baix empordanesos. Amb el 0-2 i tota la segona part per endavant, els de Vicenç Fernández no han estat capaços de reaccionar. Només al minut 80, un tímid xut de Litus ha estat l'ocasió per retallar distàncies. Després de la jornada 18, el Palamós és 17è amb 15 punts i tanca amb derrota l'últim partit a casa de l'any 2017. La setmana que ve hi ha descans i serà el diumenge 17 quan els palamosins tancaran la primera volta de la tercera divisió al camp de l'Hospitalet de Llobregat.
I en hoquei, el corredor Mató de Palafrugell es va retrobar amb la victòria després de 8 derrotes consecutives. Ho va fer a la complicada pista del Voltregall per només un gol de diferència, però va sumar 3 importants punts en la lluita per la permanència. Els empordanesos van fer un bon inici de partit i en el minut 8 ja guanyaven per 0-2 després de l'encert de Marc Bruguer i Guillem Ribot. En defensa, l'equip també va estar encertat i el porter Marcel Luzón va fer bones aturades. Al minut 17 va aturar un penal i en el minut 21 una falta directa. Poc després, però, el Voltregà va empatar jugant amb un home de més, 1-2, al descans. En la segona meitat, els locals van buscar l'empat i van tenir ocasions. El Palafrugell va poder sentenciar, però va desaprofitar 2 faltes directes, la segona en els darrers segons, i va haver de patir fins al final. I a 3:15 de nou... En format breu, notícies d'àmbit general. Pablo Iglesias acusa l'independentisme de contribuir a despertar el fantasma del feixisme. El líder de Podem erigeix Catalunya en Comú Podem com el vot de la reconciliació i el contraposa al vot de la venjança entre els blocs a favor i en contra de la independència. Alba Lejide.
Está el voto de la venganza. Vete a votar para vengarte de los independentistas, vete a votar para vengarte de los unionistas. Y yo tengo la sensación de que el voto de la venganza, sea a la opción que sea, no contribuye a solucionar los problemas en Cataluña. Hay una opción modesta, que no grita, que no se envuelve en banderas, pero que dice las verdades susurrándolas, que es el voto de la reconciliación. Y el voto de la reconciliación es el voto a Cataluña en Comú Podem. Hay que decirlo sin gritar, pero hay que decirlo. Es el voto de la reconciliación en Cataluña.
En intervenir a l'Assemblea dels Comuns aquest diumenge a Sant Adrià del Besòs, Iglesias ha acusat també la dreta espanyola d'haver fracassat per haver renunciat a Catalunya. En aquest context, i en apel·lar a les classes humils, Iglesias ha erigit a Catalunya en Comú Podem com l'opció del 21D per un vot de la reconciliació i l'ha contraposat al vot de la venjança entre els blocs independentista o unionista.
I Oriol Junqueras, que demana a la Unió Europea que supervisi el 21D per eliminar qualsevol dubte sobre el resultat.
Junqueras argumenta que en altres circumstàncies aquestes eleccions serien de poc interès per a la resta d'Europa, però creu que en aquest cas es veuran a tot el continent i potser són d'interès per a la comunitat internacional en conjunt. Per això veu vital que en supervisi el resultat i, segons Junqueras, d'aquesta manera es garantiria que els abusos acabaran.
3:15 i gairebé 3 minuts de 9 del matí. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Amb aquest dia tan fred.
Sí, Torroella, i a més, bueno, com aneu de vent aquí ara?
No, ara bé, calmats, avui calmats. No sé què passarà, però per ara calmats.
Bueno, la Teresa Calabús, com sempre diem, és la responsable de la llibreria El Cucut i amb ella volem explicar-vos, volem parlar-vos de llibres, com no pot ser d'una altra manera, i vaja, la Teresa ens fa una mica de prescriptora sobre quines recomanacions literàries podem entomar. I aquesta setmana on anem, Teresa?
Mira, aquesta setmana us porto la Blanca Busquets, que és una autora que va tenir el Premi Llibreter amb La nevada del cucut, una novel·la molt bona i molt interessant el 2011. Premi Llibreter, no sé si ho sabeu, però es dona a obra publicada i tot un jurat llegeix el que s'ha publicat en català, en llengua catalana, i en traducció d'altres llengües, el català o el castellà, durant tot un any, la publicació d'un any. A partir d'aquí es fa la valoració, la lectura, amb propostes de totes les llibreries agremiades i s'otorga el Premi Llibreter, que no té cap compensació econòmica, sinó el reconeixement que fem després tots els llibreters treballant més aquesta obra i parant-hi atenció i fent parar atenció en el públic. El Premi Llibreter, la primera norma és que ha de ser una novel·la, bueno, ha de ser una novel·la, normalment és una novel·la que ha passat desapercebuda tant a la crítica com al públic, però que els llibreters li trobem un valor literari que ens sap greu que passi desapercebut.
Una mica la idea de rellençar-lo pel gran públic, no?
Exacte, allò de dir, sisplau, no us perdeu aquesta obra, és important, ha passat desapercebuda, pel que sigui. Moltes d'aquestes passen desapercebudes quan neixen al mes de març, perquè ve Sant Jordi i llavors ja només es ven els noms coneguts i els que no ho són tant queden a tercer o quart terme. I és una llàstima perquè sovint queden afogades amb totes aquelles novetats. La Nevada del Cucut, afortunadament, va sortir d'aquest anonimat i en comptes de llegir-vos un text d'aquesta novel·la o de dir-vos de què va, jo us presentaria, us llegiria el que diu la Blanca Busquets d'ella mateixa.
Ah, vinga.
Penso que en el text que ella posa en la solapa d'aquesta novel·la diu molt de sí. Jo només us diré que totes les seves novel·les hi ha sobretot la vida rural comparada i en contraposició a la urbana. Sovint parla de masovers i senyors, està situada al segle XIX i al segle XXI. Hi ha molt de component musical a les seves novel·les. Llavors hi ha un producte que no deixa mai de sortir i que a vegades és força protagonista, que és la xocolata. O sigui, qui vulgui llegir una novel·la de la Blanca Busquets es pot preparar una caixeta de bombons al costat, que sempre hi fa bonic i sempre ajuda. Què diu ella d'ella mateixa? Diu, la meva família materna és de Can Toni Gros, des de fa segles. A casa meva, a Cal Corder, hi havia hagut un hostal abans de la guerra i a casa se'n parla sovint, com també es parla de la manera de viure d'aleshores. Les arrels deuen tibar, i més encara quan trobes a la casa pairal papers plens de pols que ens remeten a la història de la família i del poble del segle XIX. Són aquelles coses que emocionen i que fan que et vinguin ganes d'escriure sobre allò. Però que Antoni, nosaltres en diem així, és molt petit, molt. I per tant és molt difícil imaginar-hi una ficció conservant els topònims reals. Per això, a l'hora de situar-hi una novel·la, els he canviat tots, permetent així que la imaginació pogués jugar una mica al seu aire. No m'ha costat gaire trobar tota aquesta informació del passat. Les meves tietes, a les quals va dedicar aquesta novel·la, ha estat sempre una font d'explicacions i anècdotes inacabables. I també tinc el coneixement exhaustiu, ja ho dic bé, del lloc on intento ser cada cap de setmana. Si no, m'enyoro. La resta és el present, també imaginat, però amb unes bones dosis de detalls robats descaradament a la realitat. Amb les coses bones i dolentes, la carena és la carena, com Can Toni és Can Toni. Situat al Coll Sa Cabra, a 1.000 metres d'altitud, amb la plana de Vic i la boira als seus peus, el Pirineu retallat al fons i Cabrera, el Grèvol, i el Pla de Llats, els Cingles, com altiplans protectors del vent del nord, considero que tinc la sort de tenir les arrels en un indret privilegiat i espero haver-ho sabut transmetre. Busquets.
Doncs, vaja, com, per ser escrit per ella és poc autocomplent, trobo, i al mateix temps és ben bonic.
Sí, esclar, es nota que és una molt bona escritora. Ella escriu a raig i es posa a escriure una novel·la amb un mes, agafa unes vacances i fa una novel·la. Mm. És, sobretot, periodista radiofònica, ha estat a Catalunya Ràdio, no em sembla, a Ràdio 4, i a més hores de Catalunya Ràdio, des del 86, ha treballat de redactora a la Televisió de Catalunya, i és directora d'una orquestra, d'una coral amb una presó, no recordo a quina va.
Ah, carai.
Però
això no ho sabia jo.
Sí, no, és molt, té moltes facetes, la Blanca, i és molt, molt curiós, és una dona
que toca moltes tecles.
Sí, moltes virtuts i molts de dons.
Teresa, per acabar, recordem el títol de la novel·la?
En aquest cas era La nevada del cucut, però bé, totes les seves novel·les, Jardí a l'Obaga, El jersei, La casa del silenci, Paraules a mitges, vull dir, jo crec que poden agradar totes. A mi especialment m'agrada molt El tren a Puigcerdà, és una novel·la molt bona, que tota passa en un vagó de tren que queda aturat per la neu a un dia de Sant Esteve, i com es relacionen la gent de dintre aquell vagó, o sigui, és, gairebé podria ser una obra de teatre. I m'agrada molt La nevada del cucut, poder ser les meves dues novel·les preferides de la Blanca.
Doncs Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, que vagi molt bé i gràcies de nou.
A vosaltres.
I tornem dilluns vinent, que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia. D'aquí 6 minuts seran les 9 del matí. I com sempre, no deixem de parlar de cultura, perquè aquest és el moment en el que us expliquem que a la Bisbal d'Empordà, al Teatre Mundial, hi haurà la presentació del llibre Hem votat. És un llibre que ha escrit l'Ernest Costa.
La campanya del referèndum de l'1 d'octubre no hauria estat possible sense l'enginy, l'esforç, l'entusiasme, la il·lusió i la feina de milers i milers de catalans que l'han fet a hores lliures i sense esquivar cap risc, que hi han posat temps, diners i infraestructures. El fotògraf Ernest Costa va decidir voltar per tot el país fotografiant aquest esforç ciutadà. A Hem votat deixa constància dels cartells, dels murals, de les pintades, de les samarretes, de les pancartes i, sobretot, de la crida i dels lemes amb què van fer possible el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest llibre és un document gràfic que testimonia les planes que estem escrivint. Aquests dies són unes planes que deixaran petjada.
I a Montràs, a la Sala Polivalent, ja hi ha instal·lada la 14a mostra de pessebres i diorames, que es podrà veure fins al 14 de gener.
La mostra de pessebres i diorames és una de les cites imprescindibles del Nadal. Els millors pessebristes del territori porten les seves últimes creacions, moltes d'elles fetes expressament per aquesta cita, a la Sala Polivalent de Montràs, perquè els més aficionats i també els més curiosos puguin veure aquestes obres d'art tan ben fetes. Una mostra que podeu veure cada dia fins al 14 de gener, d'11 a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
I acabem l'agenda d'avui fent un repàs a les activitats que hi ha programades a aquest pont que tenim per davant, i avui destaquem l'obra de teatre L'Electa, que podreu veure dissabte a Sant Feliu de Guíxols al Teatre Auditori Narcís Masferrer.
Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de pronunciar el seu discurs d'investidura, però cada vegada que l'assaja, un terrible tic deforma la seva cara de forma tan ridícula com hilarant. El psiquiatre només té unes poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la seva primera compareixença.
I abans d'acabar això, si volem dedicar un moment a recordar-vos... Aquesta és una de les grans revelacions de l'any.
En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de un...
És un privilegi tenir en aquest país artistes com la Maria Arnal i en Marcel Bagés, que seran a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí aquest mateix dissabte.
Maria Arnal i Marcel Bagés presenten el seu àlbum de debut 45 Cerebros y un Corazón, Premi Ciutat de Barcelona de Música per al seu segon EP, Verbena, escollit millor single nacional per la revista Rock Deluxe i obra artística de l'any segons els lectors de Time Out. La vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix continuen la cadena de transmissió de la música popular de la millor manera possible, tot creant cançons pròpies que s'incorporen al seu projecte de rescat de gravacions de camp, arxius digitalitzats i fonoteques de la península ibèrica.
Per poc que pugueu, no us perdeu aquest concert de la Maria Arnal i d'en Marcel Bagés. I aquest que canta és Roy Orbison. Que just dos dies abans de morir oferia aquest concert, i això era un 4 de desembre, Marc Clapés.
El 4 de desembre de 1988 el músic va tocar al Highland Heights d'Ohio, on va acabar totalment exhaust. Després va tornar a casa seva a Henderson per descansar uns dies abans de tornar a Londres per gravar un parell de vídeos de The Traveling Wilburys. El 6 de desembre es va passar el dia jugant amb avions de modelatge amb els seus fills, i després de sopar a casa de la seva mare, el cantant va morir d'un atac de cor als 52 anys.
Doncs precisament parlant d'avions, un dia 4 de setembre com el d'avui, la Pan Am, la principal aerolínia americana, es declarava en fallida.
Pan American World Airways, més coneguda com Pan Am, va ser l'aerolínia internacional més important dels Estats Units des dels anys 30 fins a la seva fallida, l'any 1991, i a la que es deuen més innovacions en la indústria del sector. Es va fundar l'any 1927 per Henry Hub Arnold i associats. Després de la seva ferida va passar per dues reencarnacions, una de les quals va operar 2 anys, entre el 96 i el 98, enfocada com una aerolínia de baix cost, i la següent va deixar d'operar el 2004.
Gràcies, Marc Clapés. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, que està a punt d'acabar, però abans tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí.
Avui una jornada assolellada i encara amb temperatures baixes. Ens mourem entre els 4 graus negatius i els 12. I el Servei Meteorològic de Catalunya segueix amb l'alerta activada per fred aquestes primeres hores del matí i amb l'alerta per onades que poden superar els 2,5 metres. Els propers dies, dimarts i dimecres, uns dies força assolellats.
Estarem pendents del que passa si hi ha aquesta possible excarceració dels consellers empresonats, amb especial èmfasi a la figura de la torruellenca Dolors Bassa. El Supermatí tornarà, com sempre, puntualment demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé, moltes gràcies per fer-nos confiança.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.